Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera. Molt bona tarda, Joan Maria.
Hola, com estem? Bona tarda.
El Salvador Guillermo. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
També ens acompanya el Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
I la Iva Anguera, de l'Independiente. Bona tarda, Iva. Benvinguda, també.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte, el Conversa, el senyor Josep Antoni Duran i Lleida, durant més d'una dècada, la cara de Convergència i Unió a Madrid. El senyor Duran, jo tinc apuntat aquí que el procés, podríem dir, el va apartar de la vida política activa i ara, si no vaig equivocat, es dedica a l'advocacia i a la consultoria. Correcte, per ara?
Correcte.
Molt bé, bona tarda i benvingut. A més, el senyor Duran Lleida és militant de base d'Units, el partit hereu d'Unió Democràtica de Catalunya. Porta temps apartat dels focus mediàtics, però ara ja ha tornat, però des de la vessant d'escriptor. Ha escrit El risc de la veritat en català, amb el segell Proa, i en castellà amb Planeta. Aviam, jo m'he fullejat per sobre el llibre, no he llegit tot, senyor Duran Lleida, alguna cosa sí, mea culpa per no fer-ho, però aviam, jo pel que veig és un llibre ja de memòries, no, del senyor Duran Lleida. Aviam, això vol dir que el senyor Duran Lleida ja no tornarà a la vida política activa, ja ha posat punt i final en aquesta etapa?
Sí, he posat punt i final. Ja sé que mai es pot dir blat a través dels mítings amb el president Pujol fins que està alçat, lligat i cobrat. Però no, doncs jo no tornaré a la política, és una etapa molt interessant de la meva vida, però és molt de la societat, m'ha donat molt de sí de la societat, però he tancat la porta de la meva presència a la política activa amb responsabilitats. Com vostè ha dit, soc militant de base i d'un partit, no participo en les seves decisions, no participo en el sentit de que no intervinc,
que no intervé,
no vol dir que no participa, no les comparteixi. I punt final, jo m'he dedicat professionalment a treballar els anys que Déu em doni salut
I escolti, i com veu això, com veu la política ara mateix, vull dir, la política tant a nivell espanyol com a nivell català, des de l'òptica que vostè té d'expolític, bueno, des d'aquesta talaia que li dona ara, aquesta perspectiva de veure com està el doncs mercat polític català i espanyol? Aviam.
Són altres temps molt complicats, molt diferents dels d'abans. Hi ha hagut diversos factors que han provocat un capgirament del que havia estat normalment la política. Primer, la crisi econòmica, les conseqüències de la crisi, les receptes que potser vàrem anar a aplicar o aplicar a la crisi, ha comportat l'aparició d'una força política, en el cas espanyol en particular, de Podemos. Jo crec que també la crisi econòmica ha ajudat a que l'independentisme, que té un component populista, tingui també una acceptació tan notable per part de la ciutadania de Catalunya. S'ha trencat el bipartidisme tradicional a la política espanyola i a la catalana, en tot cas la catalana no era tan perfecta com en l'àmbit espanyol. Hi ha una irrupció de la nova política, una nova política que per mi ha envellit molt ràpidament i fa que tot plegat estem assistint a temps d'inestabilitat política. La inestabilitat mai és bona, no és bona per la mateixa política, no és bona pel ciutadà, per l'administrat, no és bona per l'economia, no és bona pel món de l'empresa. L'empresari vol seguretat, vol estabilitat. Tot plegat, per tant, fa que jo sigui molt crític amb la situació política actual.
Joan Maria, vinga.
Bona tarda, senyor Duran.
Bona tarda.
El 28 d'abril hi ha eleccions legislatives. Estem en precampanyes, estan dient moltes coses, tots els partits polítics tenen els seus programes electorals, però bàsicament en tertúlies i amb enquestes i entrevistes públiques es parla més de Catalunya que de qualsevol altra cosa. Per tant, entenc que, tot i que algunes enquestes diuen que pels espanyols Catalunya no és el principal problema, sinó que és l'atur, Catalunya sempre està al centre del debat. Quin és l'anàlisi, el pronòstic que fa el senyor Duran i Lleida pel que diu el seu nas, que és el nas d'un polític amb molta experiència, per tal com veu les enquestes, de cara als possibles resultats del 28 d'abril, i quin és la... com s'ha de solucionar per part de, sigui quin sigui el govern que surti a Espanya, a Madrid, el problema català?
D'entrada, un matís que enllaça amb la darrera part de la pregunta, no? Però que volia utilitzar com a introducció. A Espanya hi ha una part considerable de persones que creuen que aquest és un problema català. I a Catalunya hi ha una part considerable de persones que creuen que aquest és un problema espanyol. No és nostre, és un problema d'Espanya. No, aquest és un problema de tots, del conjunt d'Espanya. Per tant, també de Catalunya i també de la resta. Dit això, pregunta principal i després l'accessòria, el problema català. La principal,
jo tinc la impressió de que el resultat molt diferent no serà amb una variant important, que és la presència de Vox a les Corts espanyoles, que farà que modifiqui el resultat de Ciutadans i del Partit Popular. Però jo crec que, vist des de la perspectiva de dos blocs, el qual ja d'entrada per mi no és positiu, de la dreta i l'esquerra, jo crec que el senyor Sánchez guanyarà les eleccions amb més recolzament parlamentari del que té actualment el Partit Socialista Obrer Espanyol. Altra cosa és quin govern pot sortir d'aquestes eleccions. Jo continuo apostant, a no ser que hi hagi canvis, que ara farà referència, a una inestabilitat, la qual, com deia abans la primera o segona pregunta, la considero molt negativa per moltíssimes raons. No estan els temps que venen des de moltes perspectives per poder tenir aquí un govern en la que no hi hagi capacitat de governar. A Catalunya ens passa el mateix i a Espanya tres quarts altra vegada. Què es podria resoldre el problema? No el català, encara estic en el de la governabilitat. Doncs que Espanya tingués un partit de centre que realment fos capaç de centrar l'esquerra quan guanyés l'esquerra, que seria aquest cas, o de centrar la dreta si guanyés la dreta, que sembla que no sigui el cas del dia 28. Això no hi és avui per avui. Si és que Ciutadans és un partit de centre, en tot cas jo no entro a qualificar els partits, però ha manifestat públicament i reiteradament el seu líder que no en vol saber res, si més no del senyor Pedro Sánchez, però dubto que el Partit Socialista canviï de candidat. Per tant, tenim la incògnita de si hi haurà o no hi haurà estabilitat. I això, reitero, subratllo per enèsima vegada, és molt negatiu. Què caldria fer per resoldre el problema català? A Espanya hem de començar per resoldre'l també a casa nostra, eh? És a dir, jo sóc dels que he defensat fa temps que caldrà una reconciliació a Catalunya, que caldrà una reconciliació de Catalunya amb el conjunt de l'Estat i caldrà una reconciliació de Catalunya amb els mercats, perquè el que ha passat i passa i passarà, els efectes no han arribat encara amb la seva notorietat amb el món empresarial, no és menor. Aquí no és una qüestió de dir si són 500 o 1.500 o 1.200 les empreses que s'han marxat, i que no és veritat que això tingui efectes negatius, perquè la major part només ha marxat la seu social, l'activitat continua aquí, etcètera, etcètera. No, no, l'impacte és diferent i no ve per això, i el temps em remeto. Solució, bueno, un cop hi hagi capacitat per poder intentar, a partir d'una reconciliació interna, perquè això va anar per llarg, doncs caldria parlar. És que jo no em veig d'altra de solució que parlar. Per parlar han d'estar predisposats uns i altres, i uns i altres a l'hora de parlar han de saber i han d'entendre, posant-se a la pell de l'adversari, quines són les línies vermelles. No pretengui cap dirigent català trobar una solució pel tema català si parteix d'una proposta que ha de ser un referèndum sí o sí, i a més, un referèndum sobre la independència em pregunta sí o no. Això no serà assumit per part de l'Estat mai, d'aquest ni de cap altre europeu, i no em parli de Gran Bretanya, que és l'excepció del senyor Cameron, perquè va ser la irresponsabilitat més greu que ha viscut Gran Bretanya juntament amb el Brexit d'aquest segle. Dit això, Espanya també ha d'entendre que hi ha unes línies vermelles a Catalunya, no poden continuar les coses igual, ni des de la perspectiva del finançament, ni des de la perspectiva de menysteniment, d'autogovern, etc, etc. Caldrà parlar, buscar fórmules, entendre's, i costarà molt. Jo crec que és un problema d'una generació, perquè mentrestant, aquests anys, des del 2014-15 fins ara, hem anat separant, és a dir, hem anat creant a una banda i una altra unes expressions polítiques que es retroalimenten, viuen de si mateixes, però que fan més difícil encara l'enteniment. El que era difícil de negociar abans des de Catalunya amb Espanya, a partir d'ara encara ho serà més, cosa que n'hauria de ser molt conscient l'independentisme. Entre altres coses, hem despertat la bèstia en aquest sentit, i serà molt més difícil, per això parlo de molt de temps, per poder intentar trobar solucions.
I mentrestant, què fem, senyor Duran? La conllevància?
Sí, clar, què fem? Qualsevol cosa que sigui una mica millor que l'actual seria actual. Positiva, però clar, és que jo no conec cap...
Vostè ha dit que per entendre'ns no és necessari modificar la Constitució.
Sí.
Hi ha sortides dins de la Constitució, però sí. Vostè creu que algun independentista això ho pot comprar? Avui?
No, si no diuen la veritat, no. Si van explicant que la independència és possible... De que a més, si som independents, que això està a la cantonada, que Europa ens admetrà com a tal, etc, etc, no, ja ho entenc, vull dir, hem de ser, en aquest sentit, fidels al seu discurs, però això no va per aquí. Això no va per aquí, com s'ha demostrat també. Abans ha parlat d'un silenci en general, raó per la qual he dit, justificada en certa mesura, que jo hagués publicat ara aquest llibre, que un dia o altre el volia publicar. Però és que el silenci també hi és en el món independentista. Aquí no s'atreveix a parlar, entre altres raons, i aquest és un problema que té l'independentisme, perquè hi ha una competició entre els independentistes. Si hi hagués un sol partit independentista, seria més fàcil trobar una solució. No dic que hi hagués solució a la cantonada, però seria més fàcil. A la mesura que fa anys que estan vigilant-se de reull a veure què fa un o l'altre per tal de que si fa un pas determinat pugui acusar-lo de covard, de traïdor, de botifler, automàticament tenim un problema que té més envergadura de la que tindríem en una altra situació. Doncs ja sé que no ho compara un independentista, però jo el que intento és saber, a partir de que Catalunya té un percentatge important d'independentistes que s'ha incrementat en els darrers temps, que hi hagi marge, que hi hagi una proposta per persones que sense ser independentistes en els darrers temps han votat independentisme i per persones que sense ser independentistes com servidor no hem votat independentisme però que no estem d'acord amb la situació actual. Aquí ha d'anar dirigida la proposta. El problema és que no hi ha proposta a l'altra banda. Ja.
Molt bé, esteu escoltant el Converses com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte el convidat el senyor Josep Antoni Dani Lleida, polític, encara que està ja, podríem dir, apartat de la política activa, acaba de publicar un llibre, es diu El risc de la veritat, en català amb el segell Proa, en castellà amb l'editorial Planeta, i estem fent tertúlia amb la Ivanguera, amb el Marcos Pardeiro, el Joan Maria Claveguera, i quedava per preguntar encara al Salvador Guillermo. Doncs vinga, Salvador, endavant.
Pues aprofito perquè amb tants periodistes és difícil de poder preguntar,
no,
però
home, no,
aprofitaré per fer dues qüestions.
Home, ja...
Amb
esperit de síntesi, Salvador.
No, molt sintètic. Jo crec que quan el va haver el procés de transició, jo crec que va haver un consens entre totes les forces que jo a vegades em pregunto si a dia d'avui hagués pogut ser aquest consens amb els polítics o les forces polítiques que tenim avui en dia. I com es parla molt del diàleg, però el que tenim en lloc de diàleg és reforçament del dissens. És a dir, com cada vegada, tot i que parlem de la necessitat del diàleg, cada un s'atrinxera més amb la seva posició i aquell que vol posar ponts és el que rep, diguéssim, si em permet l'expressió, bufetades de tots dos cantons. I després, una qüestió que a vegades m'interessa, vostè que ha estat responsable del màxim nivell de la Internacional Democristiana, aquí s'ha venut que el que no arreglarà Espanya ho arreglarà Europa. I hi ha molta gent que s'ho creu, i que s'ho creu de veritat. I per tant també voldria saber la seva opinió si Europa, que no oblidem que és una Europa d'estats, farà aquest pas que alguns independentistes esperen que faci.
Hi ha dues preguntes, com vostè ja ha advertit en la seva introducció. La primera respecte si jo crec que seria possible amb els polítics actuals aconseguir el consens que va ser determinant per garantir la transició, que ha estat la millor obra d'Espanya en els tres darrers segles. Expressió, per cert, que vull acompanyar d'una il·lustració memorística. Jo he estat tip de dir al costat del president Pujol i el president Pujol al costat meu durant 23-30 anys a Catalunya que havien estat els millors anys de progrés econòmic, benestar social i d'autogovern per Catalunya des del 1714. Per tant, no és que ho digui jo sol i ara, sinó que ho hem dit oficialment en nom de Convergència i Unió, i jo almenys no tinc intenció d'enganyar la ciutadania i estic convençut que el president Pujol tampoc. El problema no és si amb els polítics actuals, el problema és amb l'actitud dels polítics actuals. Jo no sóc qui per jutjar la capacitat dels polítics actuals, que conec menys. Puc jutjar, i en el llibre ho faig, de persones que en el passat he tingut més convivència. Jo em sento incapaç de jutjar objectivament la capacitat del senyor Rivera o del senyor Pablo Casado o del senyor Iglesias. Els conec, però no és suficient per dir és que aquest senyor és un incapaç per fer-ho. No? L'actitud sí que no és de cap de les maneres la que permet arribar. Però això passa sobretot perquè la política en general, i no és només un problema espanyol, ni català en particular, ni europeu, perquè és universal, és que, ho explico molt quan presento el llibre, la política té un component important en els sentiments, en la passió. Això forma part de la política. Però la raó també forma part de la política. I la funció del polític és intentar trobar l'equilibri entre el sentiment i la passió i la raó. El problema és quan el polític no busca aquest equilibri, és més, no només no el busca, sinó que puja a cavall del sentiment i de la passió i la utilitza en benefici propi, pensant en les urnes. I així estem instal·lats a Espanya i a Catalunya. No només a Catalunya, perquè també, i no només a Espanya, que també, a Espanya i a Catalunya, i ja he dit abans, també fora d'aquí. Aquest és per mi el gran problema. Estem en una onada populista, li dius a la gent el que saps que la gent vol escoltar. Aquí tots són drets i tothom aspirem a moltes coses, i com que sabem que la gent vol això, en lloc de dir, miri, no, aquest no és el camí, per tant jo no em poso davant d'aquesta manifestació. El que li dic a vostè, poble, que el que li interessa el país per vostè, pensant i per això, i per això, i per això, és aquesta altra via, és aquest altre camí. No estem en aquesta situació, tot el contrari. La segona pregunta, no, jo m'he tipat de dir-ho abans, ara i després, i els temps i les declaracions oficials em donen la raó. La Unió Europea no es crea en el seu dia per crear nous estats, i ara que no vingui l'argument, que ja el veig aquí mateix, escolti, però i les repúbliques soviètiques i els Balcans, però escolti, les repúbliques soviètiques és fruit d'un procés particular que no s'ha viscut a Espanya, ni al Mediterrani, ni a Itàlia, etcètera, etcètera, que és la caiguda del mur de Berlín, i en conseqüència també d'aquí ve els Balcans, més enllà de recordar com alguns d'ells van arribar a la independència. Per tant, no, Europa no està per venir nous estats. L'objectiu d'Europa és, en tot cas, unir els actuals, no crear-ne de nous. I Europa no vol saber res de processos com el nostre, per què? Primera, per aquesta raó que acabo de recordar. Segona, per una altra, que entendrà ràpidament. Si imagines que, malgrat que Espanya pot vetar l'ingrés de Catalunya com a estat independent possible a la Unió Europea, imagines que Espanya no ho vetés. A la senyora Merkel li interessa que hi hagi una Catalunya independent? Baviera no li dirà i perquè els catalans sí i no jo? A Bèlgica no tenen el mateix problema? A França no tenen el mateix problema? A Polònia no tenen problema? És inviable també per aquest altre tipus de raó que hi hagi una possibilitat. És a dir, el futur d'Europa passa, si vols alguna cosa, en un món global en el que Xina, Estats Units ja veiem el poder d'uns i dels altres, i veïns nostres, potències que ho van ser en el passat i que volen tornar-ho a ser, Rússia, que veiem com està actuant política econòmicament, Turquia, etcètera, etcètera, és impossible pensar que Europa tingui solució a partir de desgregació dels estats actuals. L'única sortida és que hi hagi menys estats, polítiques realment d'unió, d'unitat en l'àmbit fiscal, en l'àmbit econòmic, en l'àmbit militar, etcètera, etcètera. És l'única via, per tant, anem contracorrent. Això era possible potser fa 400 anys, avui no és possible, no és viable. Més enllà també de les teories de Nacions Unides o el dret a la determinació, etcètera, etcètera.
Iba.
Sí, enllaçant amb això, jo crec que un dels problemes de reconeixement del procés fora d'Espanya és que som una regió rica amb un PIB que ha crescut molt en els últims 30 anys, amb un bon nivell de vida, de serveis socials, etc. i que per tant no s'acaba d'entendre què és el que està passant a Catalunya. A Catalunya som el primer exemple d'una revolució burguesa.
Jo no estic d'acord que sigui una revolució burguesa. Això l'altre dia ho discutia en un àmbit privat al Consell Assessor d'un diari que em van convidar per parlar del llibre. És a dir, aviam, és veritat que en la mesura que Convergència i Unió o una part de Convergència i d'Unió s'afegeix al procés independentista i subscriu el full de ruta d'Esquerra Republicana de Catalunya, podríem dir que en la mesura que Convergència i Unió era l'expressió política d'una part de la burgesia catalana, podríem dir que per aquí va. Però no oblidem que qui ha marcat sempre el pols no és la burgesia, ha estat Esquerra Republicana, és un partit de menestrals més que no pas de burgesia, no? Per tant,
el que passa és que si veus el CEO, perdó, l'independentisme és majoritari en classes mitjanes altes, amb gent amb formació universitària, amb feines liberals, és a dir, amb un espectre que després no es correspon amb el lideratge que ha tingut la CUP, per exemple, a l'hora de marcar les línies mestres del procés.
Aviam, si ara hauríem d'entrar a discutir què és burgesia, perquè parlar d'universitari i identificar-la com a burgès depèn, no? Parlar de classes mitges en una societat on les classes mitges, després de la crisi econòmica, han quedat, i de la política fiscal, entre d'altres, d'un partit de dretes i d'un ministre teòricament de dretes com el senyor Montoro, parlar de classe mitjana, doncs hauríem d'entrar en un altre debat que crec que no és el cas en aquest moment, no? Jo crec que no és la primera revolució burgesa, perquè crec que no és una revolució burgesa, és una revolució en la que jo utilitzo el llibre i faig al·lusió a la novel·la de Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral, aquell cuando se jodió Perú, no? Per tant, la pregunta és cuando se jodió Catalunya. I el Vargas Llosa, després d'una roda de premsa posterior i de la publicació de la novel·la, explica que no va ser un instant, un dia, un moment el que justifique cuando se jodió Perú. Tampoc no hi ha un instant i un moment sol que justifique cuando se jodió Catalunya. Ho intento explicar i raonar i per tant anar assenyalant els diversos moments i diversos sectors, personatges que fan que tot això, tot plegat, Catalunya s'haya jodido i Espanya també, per entendre'ns, no? Perquè aquest, reitero, és un problema espanyol. Jo, en el senyor Rajoy, quan el vaig interpel·lar en una sessió de control, dient, escolta'm, si això no ho agafes políticament i no ets capaç de donar la resposta política, parla amb tots els grups d'aquesta càmera i no jugues amb el temps, perquè el temps no t'ho resoldrà, al contrari, t'ho empitjorarà, t'ha declarant unilateralment la independència. I estic d'acord amb tu que això no és bo per Catalunya, però tampoc no és bo per Espanya, per tant, el que està passant no és bo. És a dir, s'ha jodido Catalunya i s'ha jodido Espanya. Abans vostè preguntava, crec recordar, no sé qui, sobre el que passarà el 28, no, senyor Clavera, el 28 sí. Jo parlava d'inestabilitat, etc. L'independentisme aporta inestabilitat a Catalunya, l'independentisme és incapaç de governar Catalunya, però a la vegada no vol que es governi Espanya, tant tot això està complicant molt la vida a Espanya, la imatge exterior també, perquè si no ens entenen, i és cert que no ens entenen, sobretot no ens entenen els governants, que saben que Catalunya és una regió en el terme europeu rica, amb un bon PIB, etc. I per tant ràpidament acudeixen allò que té una part de cert, Itàlia també, escolta, el nord no accepta el sud, etc, etc. Però més enllà d'això, també és veritat que hi ha una part d'alguns països de població, població, ciutadania, que possiblement les imatges del 1er d'octubre i altres consideracions fan que també presentin dubtes, perquè a més l'independentisme ha tingut un bon relat, l'independentisme s'ha sabut explicar a fora, els hi ha explicat una història, i Espanya, el govern espanyol, no ha tingut capacitat d'explicar la seva història, no ha tingut capacitat per contrarrestar el relat independentista. Per tant, a fora és veritat que una part, segur que els governs veuen, que diuen, que fan aquestes, però escolta, si tenen una situació millorable, però en canvi una part d'algunes opinions públiques no ho veuen igual per aquestes raons que acabo d'explicar, inclús de premsa exterior. Hi ha una part de premsa que ho entén i una altra part que no, perquè ha comprat el relat independentista.
I ja que parla d'aquesta part exterior que ha comprat el relat independentista, què opina del paper que fa Puigdemont des de Waterloo en tot aquest procés? Beneficia, perjudica?
Amb ell potser sí, la resta crec que no. I el país, sens dubte, no. I a la seva formació política, tampoc. Aquesta és la meva opinió, que no ajuda gens a ningú, llevat de el seu interès, el que sí, però per la resta no, el partit segur que no, i a Catalunya tampoc.
Marcos.
Sí, volia comentar una impressió que tinc, i veure si vostè té la mateixa. Tinc la sensació que hi ha com un excés de partits polítics, no? Esquerra, a dreta, a Espanya, a Catalunya, independentista, molt independentista, més independentista encara, antisistema, antisistema mitges, com una mica massa, però vostè abans parlava de reconciliació, no? De reconciliació a Catalunya i de reconciliació al conjunt d'Espanya. Vostè pensa que cal una nova força política per intentar aquesta reconciliació, o és que ja tenim tantes forces polítiques que ja no cal cap més?
No, per portar a terme una reconciliació no cal un partit també especial. Uh-huh. El que cal és que tots els partits entenguin que aquesta és o almenys la gran majoria, que aquesta és una necessitat que té el país, no? Però com que vostè en el fons està plantejant els espais, més sí, enllà de que parli de la utilitat dels espais per la reconciliació, jo sí que crec que malgrat l'afluència de partits polítics, i que segur que al futur això tindrà un moment determinat, una reordenació, jo crec que encara que hi ha un espai per un catalanisme. Ara, jo he dit aquests dies que aquesta possibilitat que té el catalanisme de futur ha de deixar molt clar que no és la seva opció la independència, que és molt legítima l'opció de la independència, però el catalanisme aquest que pot articular un espai que avui està molt dispers entre l'abstenció, Ciutadans, PSC, Units, etc, etc, per citar opcions polítiques que s'han presentat, n'hi ha d'altres que no s'han presentat, per intentar que tot això pugui tenir una articulació i que l'oferta sigui atractiva, jo crec que s'ha d'acabar amb l'ambigüetat. La gent té necessitat de saber si el que s'estàs dient és, escolta, no, voti'm a mi que sóc independentista, però ara no vull continuar el procés perquè he vist que unilateralment no es pot fer, a més em falta un 5%, quan tingui aquest 5% ja ho tornaré a fer. Jo crec que la gent, una part de gent de votants, entre ells m'hi conto jo, tenim necessitat de saber si aquest catalanisme d'aquí 15, d'aquí 10, d'aquí 12 tornarà a fer la mateixa oferta política independentista. Jo sóc dels que creu que l'impacte del que ha estat el procés ha estat tan negatiu en molts termes que no vull que es repeteixi. Per tant, vull tenir la seguretat de que a qui voti no m'està oferint la possibilitat de que d'aquí 4 dies ell sigui l'actor. Altra cosa és que d'altres puguin ser actors d'aquí 4 dies.
Joan Maria,
vostè que fa molts anys que es dedica a la política, quan
em
veu...
dedicava.
sí, es dedicava, home, perdoni.
Ara opina, ara opina.
Sí, després de tants anys encara li veig jo. La pregunta és, què en pensa vostè, que s'ha dedicat tant de temps amb aquesta, a la política, quan veu les llistes dels partits polítics en les quals hi ha cantants, dibuixants, historiadors, toreros... Això pot fer que els ciutadans s'apropin als polítics o que encara s'hi distanciïn més? Suposo que és que l'objectiu és aconseguir vots, però no sé si aconseguiran que els ciutadans recuperin la confiança en la classe política.
Jo expresso la meva perplexitat davant del que he vist aquestes setmanes i llegit al voltant de la confecció de llistes, de manera molt particular de les expressions polítiques que s'engloben en el context del que s'ha dit nova política, no? Que abans deia, no sé si micròfon tancat o ja en entrevista, que aquesta nova política ha envellit molt ràpidament, no? Jo no havia vist mai un procés de designació de candidats en la que el procés intern democràtic tingués tan poc valor com ha tingut en aquesta ocasió, no? Tant aquesta és una primera consideració, tant o més important que la segona. La segona, que hi hagi toreros o que hi hagi periodistes, que hi hagi artistes, bueno, jo veig que es va buscar el fitxatge pensant que perquè és conegut pot aportar. Jo crec que el que ens interessa són persones que tinguin vocació política, que tinguin capacitat de fer política, perquè tots aquests problemes que tenim, i d'altres, no hem parlat gens d'economia, però Espanya, malgrat que creixem per sobre la mitjana europea, tenim encara defectes estructurals importants, tenim un defecte en el context de l'educació, no tenim una educació adient per les nostres pròpies necessitats laborals, aquí hi ha molt universitari, molt poc formació professional i quadres mitjos i tècnics importants, per tot això necessitem polítics, quanta més raça millor. Ja es rodejaran de tècnics, però el que no necessitem, amb tot el respecte, els toreros a torejar i els altres a fer no sé què, però els polítics a fer política. Ara, quan no fas política i la política passa a ser el missatge, la imatge i el tuit, a veure qui la diu més grossa, aquesta resposta precipitada en la que no hi cap de cap de les maneres la raó, com no ha de ser desequilibrada la política, allò que deia abans, entre els sentiments, passió i la raó, quan la raó necessita almenys 3 minuts, 4 minuts per explicar les teves propostes i tot va a cop de Twitter i així ens van les coses. Per tant, quedo perplexa, tant pel procediment utilitzat com pel que l'objectiu sigui aquest, que no és el de fer política, és no intentar sumar vots.
Escolti, senyor Duran, està seguint el judici que es fa a Madrid, el Suprem?
Sí, però no, minut a minut. No, home, llegeixo les cròniques sobre el procés i si em pregunta què ha dit el testimoni X, doncs no sabrem si ha estat testimoni, no? Hi ha molts d'altra banda, no?
I la feina que fa el jutge Marchena, com la veu? Ho dic perquè, sobretot perquè els independentistes, el món independentista l'està qüestionant molt, no? la tasca del jutge Marchena.
Cosa
en el llibre parla del poder judicial, vostè, per cert.
Sí,
no?
Una cosa és que les defenses hagin de fer i dir el que creguin oportú, perquè és un dret constitucional defensar-te i, per tant, tenir un advocat que et defensi i defensi utilitzant tots els arguments. Però jo crec que cap exponent de la defensa en privat deixarà de reconèixer que està fent una direcció del procés el president de la sala intel·ligent, molt intel·ligent, sincerament. I és un gran professional, per tant, amb professionalitat i amb intel·ligència. Més enllà, reitero, del que puguin dir les defenses per interès propi, que comprenc, i que no faltaria més que no s'hagués de ser com expressen. Més enllà d'això, d'independència del poder judicial, el poder judicial espanyol, els polítics som els responsables de que hi hagi algun àmbit del poder judicial on no aparegui prou clara la independència. No és una qüestió baladí que tinguin resolta el 100% altres països del nostre entorn democràtic. Però més enllà d'aquest matís, si un vol parlar d'independència, jo no puc subscriure de cap de les maneres els criteris del món independentista respecte que en aquest país no hi ha independència del poder judicial. Aquest país és un país que tenim un govern, l'actual, que ha convocat eleccions anticipades perquè fruit d'una moció de censura, fruit d'aquesta moció de censura, si més no el pretext d'una sentència judicial que condemna el partit del govern per corrupció. És a dir, si no hi hagués independència judicial i realment el poder judicial depengués del partit del govern, òbviament no existiria la Gürtel, no existiria la Gürtel, potser sí, però no existiria, em refereixo a la sentència, i per tant no existiria la moció de censura i el resultat actual. Es critica la presó preventiva, jo també la critico, és més, crec que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha deixat clar que no només Espanya sinó altres països fan una aplicació incorrecta del que s'entén i hauria de ser la presó preventiva, però no accepto l'argument dels independentistes que això es faci perquè són independentistes, no, perquè això mateix li ha passat al Sandro Rosell, president del Barça, però és que ja que abans parlàvem d'independència judicial, això li ha passat a l'expresident de la Comunitat de Madrid, això li està passant en aquests moments al senyor el valencià Zaplana, li ha passat al conseller d'Economia del Govern de Madrid, i el conseller d'Economia del Govern de Madrid i el president de la Comunitat Autònoma de Madrid del PP en el moment en què governava el PP. Per tant, no és veritat que la presó preventiva s'apliqui malament perquè són independentistes els presos. S'aplica malament en termes generals, almenys des del meu punt de vista, tot i que altres juristes em qüestionarien la meva opinió. Per tant...
Però escolti, i perdoni, amb el senyor Puigdemont aquí a Catalunya, a Espanya, doncs Junqueras i companyia estarien al carrer poder? O no estarien a la Garjola ara mateix?
Jo no sóc ni l'instructor... Ni...
Li pregunto la seva opinió.
No, ja que no que... ha estat positiu pels presos i per les defenses dels presos que a certes persones no hagin comparegut i, per tant, que puguin tenir el pretext del risc de fuga, és evident. És evident.
Molt bé.
És objectivament cert.
Iva, vinga.
Una altra de les víctimes a Catalunya del procés independentista ha estat la figura del rei Felip VI i la institució de la monarquia en general. Es va equivocar amb el discurs del 3 d'octubre o és un objectiu imprescindible per l'independentisme quan vols fer caure l'Estat?
És evident que en aquests moments hi ha un qüestionament del pacte de la transició, del que en diuen el règim del 78, que jo he defensat abans, amb totes les imperfeccions. I és evident que la Constitució espanyola, que és fruit d'aquesta transició, ha estat una bona Constitució. Altra cosa és que necessita ajustos, que els necessita. I altra cosa també és pensar que si aquests ajustos que necessita ara, amb aquests polítics que hem dit, algú preguntava si serien capaços de fer la transició, i els polítics és el de menys, les actituds no ajudarien, doncs també es fa difícil pensar que les actituds dels actuals dirigents polítics permetessin fer els ajustos que, al meu entendre, requereix la Constitució. El règim aquest del 78 té en la monarquia, òbviament, una institució, un instrument molt de pes, que ha estat capaç d'articular l'Estat a aquest temps. No pas l'únic, però ha tingut, imagini's en aquests moments, crec que ho explico en el llibre, en el que el país està encara viva, a sobre també estéssim qüestionant el cap d'Estat i també fos objecte d'un procés electoral. No hi hauria res estable en el país. No? Tant dit això, és obvi que una part de la política té com a objectiu la monarquia, conscient que és un element estabilitzador, i també l'independentisme té la monarquia conscient que ho és, un element estabilitzador. Aquí coincideixen tant Podemos i altres sectors d'esquerra amb l'independentisme.
Recte final ja de converses, un parell de preguntes més, hem d'acabar. Salvador, vinga.
Vostè ha estat una referència a la democràcia cristiana a Europa. La democràcia cristiana ha perdut pistonades, per mala expressió, i això ha sigut perquè l'han jubilat políticament, perquè s'ha entès que és la política vella, o perquè no s'ha sabut reorientar amb el canvi dels temps, igual que li està passant, diguéssim, els partits socialdemòcrates, que també ho estan passant una mica difícil. O és el creixement del populisme que ha expulsat a tothom?
Jo crec que el que ho està passant malament és la mateixa democràcia en si mateixa, la democràcia liberal. Al final, de vegades penso que hagi estat un parèntesi en la història de l'humanitat, la democràcia liberal. Perquè és veritat, i vostè recorda, que no és només la democràcia cristiana, és també el socialisme, però també és el liberalisme, és a dir, és la política tradicional que està en crisi, els partits polítics tradicionals. I és veritat que qui omple el buit que deixen els partits polítics tradicionals són partits populistes, sigui d'esquerra o sigui de dreta. Els de dreta fan més mal als partits demòcrates, cristians i liberals, i els d'esquerra fan més mal al partit o als partits socialistes d'arreu d'Europa. No? Per tant, ara, no podem quedar-nos només en dir que la responsabilitat és del populisme. Hem de ser capaços també de reflexionar per què el populisme ha estat capaç de substituir les opcions polítiques, què és el que hem fet malament nosaltres, que hem donat peu a que finalment la ciutadania triï el populisme. I aquí tornaríem a entrar en allò de quan se jodió Perú, vull dir que són moltes les raons, no és una única. No? La incertesa que crea la crisi econòmica i la solució i el món global fa que la gent situï la por i s'agafi, o bé s'agafa al passat, per conservador i per experiència negativa que s'hagi estat, o bé s'agafa, encara que no li importa els costos, a un futur que no saps on anirà, però el que vols és sortir d'aquesta situació i t'agafes, reitero, una o altra solució. I això és el que s'està passant aquí, fora d'aquí.
Jo a vegades expresso d'una altra forma, que és que la gent va al curandero en lloc del metge.
Bueno, sí, és equivalent. Jo crec que l'expressió pot ser útil per intentar explicar el que vull dir, sí, d'acord.
Vinga, Joan Maria, l'última.
Escolti'm, aquests últims dies la premsa, diaris com Público, com el diario.es, com La Vanguardia, com El País, estan publicant moltes informacions periodístiques en el sentit que el govern del Partit Popular va utilitzar les clavegueres de l'Estat per escampar porqueria contra partits polítics com Podemos, contra polítics com el mateix Pablo Iglesias, contra Trias, quan hi havia una campanya per l'Ajuntament de Barcelona. Allò que s'han dit les clavegueres de l'Estat, s'han escampat falses informacions en les quals hi han jugat un govern, com el del Partit Popular, periodistes, que estan sortint alguns noms, per acabar amb la vida política d'alguns personatges. Això a vostè, en el cas de que s'acabi demostrant, quina opinió li mereix? I en el cas de que no es demostri, també quina opinió li mereix en aquests moments?
Tots els estats tenen clavegueres. Tots. I els que no són estat, també. És a dir, tots els poders tenen clavegueres.
I tots les utilitzen.
Tots els utilitzen. Moltes vegades s'han utilitzat. Ara, quan hi ha un mal ús i aquest mal ús a sobre és públic i notori, es descobreix, el que cal és esperar que s'assumeixin responsabilitats penals i responsabilitats polítiques. Per tant, qui ha d'investigar a fons, que és el que demano jo, de quina manera aquestes clavegueres, que segur que existeixen aquí a tots els estats, han actuat i per què han actuat? Una comissió d'investigació al Parlament? No. Jo no crec en les comissions d'investigació parlamentàries. A les comissions d'investigació parlamentàries cadascú va defensar la seva veritat i va buscar intentar erosionar l'adversari. Per tant, hi ha una intervenció de la justícia, aquesta intervenció s'ha de fer a fons i acceptar les conseqüències, siguin penals o siguin polítiques o siguin de les dues. Són les dues úniques maneres de poder arribar al fons. Una que no hi crec, que és la parlamentària, i l'altra que hi crec, que és la justícia.
Acabem ja, senyor Duran Lleida. Els últims dies es parla molt, i ho ha apuntat abans, així molt de passada crec jo, que hi ha un espai encara a Catalunya que és el catalanisme polític. Es pot recuperar aquest catalanisme polític amb alguna altra formació?
Bueno, ja abans ja n'he parlat d'això, sí. No? Quan feia referència, que entenia que sí, que hi ha un espai, que no serà fàcil, que necessita agrupar les formacions polítiques que hi ha en aquests moments, altres persones que segurament no han fet mai política, que necessita cares noves, persones que no portin la motxilla del que ha estat el pes de la responsabilitat de tot el que ens està passant, i que al mateix temps crec jo que aquesta nova oferta política ha de tenir molt clar com a mínim una cosa, però encara en diré una altra. Una, que és el que d'abans acaba amb l'ambigüetat, d'allò que li deia, jo vull saber si és un partit independentista però que ajorna la independència quan hi hagi 3 punts més d'electorat a favor, o que no, que defensa Catalunya des del catalanisme i que no és un partit independentista. I dos, ho he defensat sempre i per tant jo crec que ho hauria d'assumir-ho, aquest nou catalanisme és participar en la governabilitat d'Espanya. Si tu formes part d'Espanya, tu pots ser independentista, legítim. No comparteixo, però legítim. I per tant entenc que l'independentista no vulgui participar del govern, te'n vols anar. Però si tu no te'n vols anar, encara que estiguis incòmode, el que fas és intentar estar més còmode a Espanya, si tu et quedes, no pots renunciar a participar en el govern. Si tu tens el 19%, 18%, el PIB, tu no, en un Consell d'Administració d'una ciutat, si tens el 18, no renunciaries a estar en el Consell, perquè tu vols que el Consell d'Administració es prenguin més decisions que afavoreixin els teus interessos, el teu 18% de participació. Per tant, el catalanisme, si defensa quedar-se a Espanya, no pot continuar al marge, ha d'entrar, però no entrar allò, un ministeri o dos a canvi de Parlament, no, seure en una taula i negociar un programa de govern. Una de les mancances de la política espanyola és que segurament pel sistema electoral i per les majories sovint absolutes que hem tingut no hi ha cultura de coalició i no hi ha cultura de pacte. Un pacte no és que et dono un ministeri o dos perquè em votis la investidura i pactem la carretera X.
Un programa.
Un pacte és 3 setmanes, 4 setmanes, un mes i mig tancats en una habitació, com fan Alemanya, com fan Àustria, com fan tants interessos europeus, i arribar a un pacte de govern comú. Llavors entren 2, 3 els ministres que facin falta, sense complexes, i administrar el Ministeri de Foment un català catalanista amb la bandera d'Espanya al darrere, sense complexes. Això és el que s'ha de fer, sempre ho havia defensat i continuo defensant.
Escolti, el veig en plena forma, eh? Jo no sé què fa apartat de la vida política activa, eh?
És la camamila.
És la camamila. Bueno, en fi, doncs que prenguin bona nota alguns altres amb aquesta camamila que s'acaba de prendre el senyor Duran Lleida en el Converses. Moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres. Enhorabona pel llibre. Funciona bé, per cert, ja porta
unes
quantes setmanes...
Sí, en castellà, clar, es ven a tot Espanya, no?
Clar.
A Catalunya és un llibre polític i per tant competeix molt amb altres llibres polítics sobre el procés.
Bueno,
hi ha una clientela fixa que no deu comprar el meu llibre, que deu comprar els altres, per tant tinc una prioritat de condicions.
O que els comprin tots dos però, i que analitzin,
sí, no,
eh? Ara arriba Sant Jordi, és un bon regal, eh? El risc de la veritat, en català amb el Cisell Pro, en castellà amb Planeta. Senyor Duran Lleida, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i fins una altra, eh?
Gràcies a vostè, és un plaer.
Gràcies també al Joan Maria Claveguera, Ivanguera, Marcos Pardeiro, Salvador Guillermo, tornem com sempre al Converses Cadena Cope Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé.
Bona tarda.
Adeu.